Bon dia a tots i a totes en un programa més de Ser Història, pues com totes les setmanes tenim aquí a David Gómez de Mora, el nostre historiador de Cadena Ser Maestrat. Bon dia, què tal?
Bon dia, Cristian, molt bé.
Bueno, què ens portes avui aquí a la Cadena Ser?
Avui parlarem d'oficis d'abans, més concretament dels traginers, els carreters i els alpargaters.
Ostres, traginers, vaya paraula, no?
Sí.
A veure, explica'm-ho.
No res, la rapidesa de la vida, del dia a dia, no?, en el que vivim avui, ha fet que en qüestió de poques generacions, molts d'aixos oficis que antigament desenvolupaven els nostres avantpassats, avui siguen un fet quasi anecdòtic, anem a dir-ho així, que sorprèn especialment a la gent més jove, degut a que molts no s'imaginen que no fa gaire temps hi havia gent que podia exercir oficis que avui sonen com si fos una cosa, vamos, de segles enrere, encara que, com molt sabem, se van mantenir fins a només fa unes dècades entre moltes d'aquelles persones. Per tant, és important tindre-ho en compte. Avui, concretament, voldríem parlar dels traginers, el que són els arrieros en castellà, els carreters i els alpargaters. Encara que moltes vegades tractem sota una mateixa designació la professió del traginer i la del carreter, cert és que cadascuna es caracteritza per un conjunt de peculiaritats que explicaran la necessitat de distingir-les, a més de la seva diferència semàntica, evidentment, perquè, com veurem, en tots dos casos, els seus integrants, en englobar-se dins del sector de l'activitat econòmica del transport de mercaderies, acabaran per error reduint-se a una mateixa cosa. Cal recordar que els traginers eren els encarregats de transportar diferents productes a llom dels seus muls i asses. Podem també oferir un servei temporal de càrrega d'aquests, especialment quan es donava el cas d'haver d'accedir fins a una zona difícilment comunicada, cosa que veurem en algunes partides on existia un relleu més accidentat, sent el cas de les explotacions agrícoles que veurem en punts com la Serra d'Irta, on l'abancalament i explotació d'oliveres o garroferes feia que l'única forma possible de treure els fruits de la collita sigués amb el suport d'un animal que poguera portar-los fins a la casa del llaurador. Igualment, els traginers aprofitaven els seus trasllats a altres llocs per a fer-se amb productes que escassejaven o eren inusuals al poble on vivien, fent aquí els trapitxeos o revenent-los als seus veïns després de tornar a casa i així traient, doncs, una ganància addicional. Depenent de la seva capacitat econòmica, aquests podien comptar amb una recua de bèsties majors o menors en termes numèrics i que anava circulant en fila buscant sobretot les èpoques de fires o mercats d'altres localitats per distants que aquestes foren. Respecte als carreters, com bé indica el seu nom, aquests eren aquells transportistes que, aprofitant la disponibilitat d'un carro rodat i tirat per la força de l'atracció animal, podien traslladar mercaderies molt més pesades, per la qual cosa, si la distància recorreguda era important, s'arribava a necessitar d'una major quantitat de gent implicada en el procés. No obstant això, també en el concepte de carreter es podien definir aquelles persones que s'encarregaven de realitzar la fabricació de lo que estrictament anomenarien com els carros. Entre els traginers documentats en un cens de l'any 1857, en la localitat, per exemple, de Peníscola, únicament trobem a un veí que es diu Francisco Vallarri Martorell, marit de Josefa Maria Boy Salvador, i quan al nombre de carreters, per exemple, veurem que en aquesta localitat hi havia molts més. És curiós, per exemple, el que comentàvem, en Peníscola, en mitjans del segle XIX, tenim documentat un traginer, mentre que de carreters veurem molts més. En el cas de Peníscola, cal dir-ho, hi havia una especialització per famílies o llinatges que solia transmetre's generacionalment, on el control d'un nínxol econòmic es consolidava amb la celebració de polítiques matrimonials, ja que et desitjava que aquestes persones estiguessin associades per vincles laborals. És a dir, si tenies un fill que, per exemple, doncs, el que et comentava, era el fill d'un carreter, doncs a lo millor se buscava que la dona en la que se casarà fora a lo millor la filla d'un altre carreter. Era una manera que, sobretot en Peníscola, que ho he presenciat, se veu en altres punts de la península, però ahí és exageradament agut, és una cosa molt cridanera. Com qualsevol de les poblacions en les quals van viure els nostres avantpassats, els oficis gremials eren necessaris per al manteniment d'una societat que, independentment d'emplaçar-se en una zona rural o urbana, depenia d'uns serveis especialitzats en la confecció o explotació de determinats recursos, indispensables per a tirar avant en la mesura que fora possible, cosa que apreciarem pel que fa al cas de l'alpargatat Algate i que, com bé indica el seu nom, era l'artesà responsable de fabricar espardenyes. L'alpargata era un calçat bàsic en la societat camperola com la que estem tractant. La matèria primera en la que es podia elaborar el producte venia tant del cànem o de l'espar, perquè, com bé sabem, en el cas d'aquesta última planta, el que era la macrocloatenacíssima, abundava en diverses zones de la muntanya penyiscolana i fins on acudien aquelles persones, si no abans inclús intentaven fer-se en la seva tinença, és a dir, si podien, compraven directament aquesta propietat, que no solia ser excessivament cara, ja que eren muntanyes però que no s'aprofitaven des del punt de vista agrícola, per tant, econòmicament valien molt, molt menys i se podien aprofitar com a zona per a l'extracció d'aquest producte, perquè així, al ser una zona pedregosa i àrida, doncs, al no tindre ahir una explotació agrícola, el poder treure esta planta i així poder treballar-la per a l'elaboració de l'alpargata. Els alpargaters, com sabem, treballaven sobre un tauló en el qual començaven donant la forma a la sola per a posteriorment rematar la part restant del calçat. Entre els veïns dedicats en aquells dies a l'ofici, parlem del segle XIX, ne tenim documentats uns quants en Penyiscola. Per exemple, en el meu cas, jo he registrat prop d'una desena de persones en la Penyiscola del segle XIX que es dedicaven, com dic, al treball d'alpargater. Evidentment, aquestes persones complementarien eixa economia en la pesca o en una terra de cultiu que pogueren tindre, perquè era raro que s'especialitzaren únicament en un únic ofici. Poc a poc, els avanços, les comoditats i la pèrdua de valor van fer que aquests oficis s'anaren abandonant, passant a ser substituïts per altres que, encara que en el fons són una evolució d'una forma de vida anterior, demostren el pas dels temps que aquesta evolució doncs, ha anat canviant, s'ha anat adaptant, anem a dir-ho així, per a portar-se cap a una millor qualitat molts d'aquells treballs, encara que alguns, com dic, han acabat desapareixent finalment, perquè clar, ara ja no trobarem traginers ni persones, evidentment, que fan aquests oficis que els nostres avantpassats fins a no fa tant, doncs no era tan estrany veure'ls pel nostre terme.
Avui en dia tenim encara alguns d'aquests oficis conservats?
Bé, el tema de la manufacturació, per exemple, el que comentàvem, les alpargates, jo sí que he vist que hi ha algunes empreses que ho fan i compte, és un ofici artesanal i tu ja saps que avui en el segle XXI tot el que sigui artesà se valora d'una
manera... De quilòmetre zero, que diuen, no?
De quilòmetre zero, exacte. I sí, en el tema de l'alpargata sí que ne conec algun cas, bueno, crec que tu també a lo millor, no?
Bueno, crec que a Morella encara en fan... No sé si es diu exactament alpargata, però fan algunes sabates que són així, que són modernes ara, vull dir.
Sí.
I han aplicat uns colors, uns estampats que antes no se feien, però porten la base de feta com abans.
Sí, clar, sí, com la gent quan anava a treballar al camp, efectivament, sí. Home, clar, els traginers ja no fan falta, evident, ja teníem Amazon, no?, per això, però que antigament sí que, clar, era algo normal. Hi ha oficis que han desaparegut, evidentment, altres afortunadament s'han pogut mantindre com algo, anem a dir, més simbòlic i a veure, que també dona un bagatge econòmic a la zona perquè dona lloc de treball i gent que encara manté aquesta tradició. Lo de les alpargates a mi sempre m'ha fet gràcia perquè ja t'he dit que en Penyiscola no era tan estrany, inclús segurament gent que m'ho estarà sentint ara dirà, pues jo amb abuelo o amb un pare ho he vist fent, és a dir, que no és una cosa del segle XVIII.
Sí. Exacte, que ho han seguit fent durant
sí,
els anys.
Sí, i aquesta gent major, no? Aquests senyors que a vegades encara se veuen per ahí, jo ho he vist en alguns pobles, que encara porten aquestes espardenyes, no? Com les de l'època, que dius, mare meva, i en això s'anaven a treballar aquestes persones, en això se clavaven en terrenys pedregosos, saps? Avui anem en un sketchua de Decathlon, a vegades per anar per la muntanya, i aquestes persones se feien quilòmetres sí, i quilòmetres treballant. És increïble, jo és que els admiro moltíssim, aquestes persones.
Sí, la veritat que ara en seguida mos queixem, no? Ai, de la caminada tal
sí,
puesto.
Sí, no, ara mos queixem de tot, hasta de respirar.
Jo t'ho dic perquè m'abuelo, abans que, com bé saps, són de Càlids, i abans, moltes vegades, jo tenia que anar a Vinarosa a peu.
Veies.
A peu, en baixa llenya o el que siga. I jo penso ara d'anar a peu a Vinaròs i dic...
No, i ara papà i mamà portàvem a la marquesina de l'autobús. Si està a 300 metres, dona igual, agafa el cotxe.
Jo vinc a treballar en cotxe i vinc aquí al costat.
Això t'he dit que ha canviat tot d'una manera brutal, és increïble. És increïble i... tant tenim que aprendre d'aquestes persones, de veritat, el llegat que ens han deixat i que no valorem, no valorem degudament, perquè quan fas una mínima, vamos, situació empàtica, un exercici de ficar-te la pell d'aquestes persones i que moltes encara afortunadament viuen i t'ho recorden, no? És tremendo quin valor com a persones i de veritat. I a banda que són un pou de sabidoria, perquè aquestes persones moltes vegades te conten històries que tu dius, mare meua, jo mai haguera imaginat que això se fera per aquest motiu. És a dir, sempre que puc m'agrada parlar amb gent del camp major perquè aprens coses i te fan reflexionar i...
És que ahí està la sabidoria, no? La gent que ha viscut tant i també ha sofrit el tindre que guanyar-se la vida d'una forma que ara és impensable.
Tal qual, això no te ho expliquen a cap universitat, això només te ho explica la gent que ha viscut en primera persona, així és, Cristian.
Pues David, la veritat, un tema molt interessant i també esperem, no?, que estos oficis no s'acaben mai, sobretot que és un llegat de la nostra història, al final.
Sí, sí, és una cosa que ens dona identitat, que és un element, anem a dir, és que inclús està dins d'aquest patrimoni, tant que se parla ara de patrimoni material, de tantes coses, no? És algo que com a poble ens caracteritza i de lo que jo sempre dic, que ens tenim que sentir tremendament orgullosos d'aquest passat ruralitzat que ens dona aquesta identitat, efectivament, així és.
Pues David, una setmana més, un programa més, moltes gràcies i no res, ens veiem la pròxima setmana en més històries que ens portes aquí, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, David. Xiquet, mos han folit quatre programes, xiquet.
Au, pues ja està. Pues bé.
Au, cacau.